Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb una revista que de seguida comentarem, perquè l'obsessió per la casa dels Javis segueix molt present en aquest programa.
Tot i que hem decidit que oficialment no ens agrada, en general.
No és ben bé així el que hem decidit, Juliana.
Ens agrada per algunes coses, però l'haguéssim fet diferent, no? Ens sembla massa de formigó, ens sembla poc original, per tant, originals com són ells.
Com critiquem, de veritat. Sí, a mi me la regalen sí. Que de veritat...
No, és una enveja tremenda.
És una enveja tremendíssima.
És una cosa que mai tindrem.
Estic molt analògica, nois, perquè avui he anat voluntàriament a comprar-me aquesta revista.
Quina és?
Que per mi és vintage.
Com es diu?
AD.
És AD. Li he dit al Roger que és el Vogue de l'arquitectura.
Architectural Digest.
I quan has pagat?
5 euros i pico.
Hòstia. La coneixies?
Està tot molt car. Sí, perquè ells són els que acostumen a fer tota aquesta mena de vídeos de housewares i reportatges de cases de famosos, però també internacionalment. Vull dir, li han fet, per exemple, l'Emma Chamberlain. Saps? Vull dir que toquen molt amunt, realment.
Aquesta biblioteca és impressionant.
En parlarem
aquesta
de seguida,
biblioteca, que el Roger diu que no li agrada, tant de bo tenir-la jo a casa meva. I ahir saps què vaig fer, tornant a lo vintage?
Què?
Enviar una carta per correu postal.
Però
vaig haver d'anar a comprar un segell.
Crec que jo tinc a casa la biblioteca contrària a la que tenen els Javis, que és un càleg d'IKEA. Que no hi ha cosa més depriment al planeta.
I a més, tampoc hi caben gaires llibres,
no,
comparat amb aquí, que tinguem tot.
Pau Espar, molt bon dia.
Molt bon dia.
De seguida parlem amb tu, perquè has intentat investigar quan ha valgut aquesta casa. Quants calés s'han gastat, no?
Sí, exacte, és el dubte que han tingut les últimes hores, de dir, doncs, quin és el preu, perquè no es donen gaires detalls tècnics de quan fa aquesta casa, les i hem intuït una mica per on pot anar la cosa.
I abans de començar, Pau, només una pregunta de sí o no. Creus que els Javis estan enamorats?
Jo diria...
He dit sí o no?
No. No.
Ah, ahir vam dir que s'havien casat i a mi...
Sí,
un oient em va fer arribar que sí que hi va haver proposta de matrimoni, però que no va arribar a consumar-se
no
com a tal.
No
a veure,
molta casa
a veure,
per tant, poc
amor. Potser justament perquè s'han fet aquesta casa no han volgut casar-se, que tot no es pot.
Pausa, hem de parlar d'un parell de temes abans dels Javis, i un d'ells és Jennifer López. Bàsicament perquè quan tot semblava perdut ha tornat un bri d'esperança. Hem vist la Jennifer López i en Ben Affleck, que han tornat a reaparèixer junts. Són unes fotos que ha publicat la revista Hola, on els veiem sortint d'un pavelló de bàsquet a Los Angeles, on és veritat que jugava un partit en Samuel, que és el fill petit d'en Ben. I surten tots dos, no sé com els veieu, ell porta una pilota de bàsquet a les mans, intenten com somriure.
Adona tant que les imatges públiques que tenim d'aquesta parella, parella per dir alguna cosa, sempre són anant esdeveniments dels fills, d'un o de l'altre.
Això és una senyal, eh?
Per mi... No sé, però una bona senyal no és.
Jo aquesta foto, quan la veig, no la definiria amb la paraula amor, la definiria amb la paraula conciliació.
O compromís, també.
Compromís.
I que és estratègia, perquè és això, des que han començat els rumors, doncs ja hem vist, no?, com anaven primer una obra de la filla de Ben Affleck, ara en un partit del fill, i sembla que estiguin forçant-se ells mateixos a intentar públicament desmuntar la tesi que hi ha una crisi.
Per mi
I que són una família
temps.
Feliç, crec que també volen transmetre
aquest
missatge.
I guanyar temps mentre, no sé, la terapeuta s'inventa alguns exercicis.
Creus que en Ben Affleck ha cedit i ha volgut anar a teràpia?
Jo crec que si es presta a sortir fotografiat amb la Jennifer, és que una mica de teràpia s'intentarà.
Jo crec...
És molt difícil, això.
Jo crec que no pot evitar que el fotografiï en forma part de la seva vida. I et diré, fins i tot ja li va bé, estigui o no estigui amb
és
la Jennifer.
És molt més fàcil una fotografia que una teràpia.
Totalment. Fotos, no, sí, teràpia ja ho veurem.
I que ja li va bé, estigui o no estigui amb la Jennifer, perquè al final no parem de parlar d'ells. A la Jennifer, per exemple, que va fer aquesta pel·lícula tan dolenta que jo crec que no n'haguéssim parlat d'una altra manera, al final la gent n'ha anat parlant, vull dir que també és
una
estratègia
de màrqueting.
Però, en canvi, ha hagut de cancel·lar la gira, perquè es deia, tot i que no ha quedat clar el motiu, que potser no venia prou entrades dels concerts.
Clar, sí, sí, la gira d'estiu l'ha cancel·lat i el motiu, bueno, sembla que és aquest, o que no està del tot clar, ella per fer la gira com Déu mana.
Acabo de fer la geografia, havia estudiat bastant. Els temes que han entrat Potser no me'ls esperava tant, però bueno, anava preparada.
Passen 10 minuts de la una. Ahir van començar les proves de selectivitat. Els primers exàmens van ser el de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera. I entre els 42.500 estudiants que s'estan examinant, hi ha uns quants jugadors del Barça. Víctor Navarro, bon dia i per molts anys.
Bon dia, bona, Roger, Marta, Juliana, i gràcies, gràcies. Va ser l'aniversari dilluns, però bueno, gràcies.
Per molts anys. Víctor, què vas fer? Ja vaig veure que molt sopar, molta festa sorpresa.
Sí, tot sorpresa, o sigui, vam anar a sopar, bueno, em va recollir un amic, realment, que anàvem a sopar sols, en teoria, i després es van anar afegint amics, sé que alguns no podien per feina, uns altres no estaven.
Se'ls hi perdona.
Sí, totalment. A més, caien dilluns, així que tot perdonat. I ahir, doncs, un dinar sorpresa també, un amic em deia de dinar, li vaig dir que sí, i resulta que estava tot el grup, jo veia impossible que estigués tot el grup, i vaig arribar al lloc i estava tot el grup per dinar, i em va fer molta il·lusió, perquè vam treure temps.
Alguna felicitació que no t'esperessis i que et sorprengués molt, molt positivament?
Sí, d'algun... Mira, però va ser perquè a Instagram Gerard Romero em va publicar, i llavors algun jugador, que no diré noms, però algun jugador que no m'esperava...
Inicials.
No, per això, un et diré, sí, però aquest ho esperava si ho veia, l'Eric García, que ens portem molt bé, és molt, molt maco, un xaval, i... Bueno,
sí, jo anava a dir Ter Stegen, però no veig gaire d'anar felicitant a la gent pel món, Ter Stegen.
No. Estan concentrats en les seleccions, estaran les seves coses.
I en Piqué et va felicitar?
Doncs, que jo sàpiga... No, va felicitar una persona propera a ell.
Una persona propera a ell.
No, això no serveix. Una persona propera a ell, vols dir que Clara Chia t'ha felicitat?
Que canviem de tema.
Escolta'm, deixem la vida personal d'en Víctor, que no se sent còmode. Víctor, hi ha selectivitat aquests dies. Tu publicaves ahir una story d'Instagram amb uns quants noms vinculats al Barça, que bé, es deuen estar examinant a aquesta hora, no? Qui són?
Sí, són el Héctor Fort, que és un lateral que ja heu vist al primer equip del Barça. També està Pau Prim, que és un jove que està al filial i que ha jugat i molt. I també la Vicky López, que Vicky López sí que ho sabíem perquè portàvem molts dies, la jugadora del Barça, portàvem molts dies parlant perquè l'han convocat amb la selecció i tenen dos partits classificatoris, els dos contra Dinamarca. Doncs el primer partit va dir la seleccionadora que jugaria, sí, però que el segon marxava, que havia de marxar perquè tenia una cosa més important, que és la selectivitat, que això, aquest missatge, m'encanta, perquè al final la gent veu que, per molt que siguis futbolista, per molt que la gent cregui que ja tenen la vida solucionada i que els estudis donen igual, no, la seleccionadora va dir té una cosa més important encara, que és la selectivitat, i ha d'anar a fer-la, i li van fer reportatges la setmana passada a Vicky López a la concentració, a la seva habitació estudiant, bueno, un munt de reportatges, però no havíem vist i no sabíem que Héctor Fort també, i el cas de Pau Prim, són de la generació del 2006, que s'examina ara, s'estan examinant aquests dies, avui és el segon dia, dels tres que dura la selectivitat, i allà estaven, sí, i mira, una sorpresa, jo no ho sabia, i allà estaven.
Sí, quin batxillerat han fet ells?
Ells han fet, jo pel que sé, social, però en el cas de Vicky López crec que no, perquè ella volia estudiar farmàcia, era la seva idea, però després s'ha donat amb el temps que era inviable, perquè per temps no pot... Hi ha carreres que tu, d'alguna manera, sí que pots fer a distància, però farmàcia, medicina, infermeria, necessites estar presencial, vas al laboratori, necessites fer pràctiques a hospitals, i no pots. I llavors ella ja es va adonar, volia estudiar farmàcia, i no pot, i llavors ha decidit que estudiarà ADE, Administració i Direcció d'Empreses, les empresarials, que aquesta carrera sí que la pot fer a distància i pot estar viatjant amb el Barça, concentrada, i no passa res, i pot fer els exàmens, imagino que online, o presentar-se només a l'època d'exàmens. Llavors jo crec que ella, Vicky López, jo crec que no començaria el batxillerat social. Si anava cap a farmàcia, imagino que estaria fent un altre batxillerat.
El científic, potser. Sí. Víctor, sí. Saps si es van examinar o s'estan examinant en aules com tothom? Com la resta de gent normal i corrent? Per tant, com potser tothom, hi ha gent que els demana selfies.
De fet, estaven... Sí, és que jo de fet ahir anava a veure perquè volia animar els nanos que estaven fent la seva activitat, i em trobo diversos que em diu, acabo de veure l'Héctor Fort, i dic, bueno, que estava passejant, diu, què va? Si estava entrant aquí a la facultat, i estan examinant-se, en el cas d'Héctor Fort i Pau Prim, s'estan examinant a la facultat de Biologia, la de les Tutxanes, que tenim a la Diagonal, al costat mar, aquelles Tutxanes de color marró, o bueno, taronja, més o menys, i estan a la A4, més, m'han dit, l'aula A4, a la facultat de Biologia, ja s'està examinant Héctor Fort i Pau Prim. El cas de Vicky López no ho sé encara, és depèn del centre on estudien, i no ho sé, encara no ho és brinat. Suposo que algú ja ho haurà esbrinat, perquè era, diguem, el gran reclam d'aquesta selectivitat era veure Vicky López, que era el que tothom sabia, però ara tothom s'estarà movent per Héctor Ford i per Pau Prim, també.
Hosti, espero que es concentrin, perquè jo, si sapigues que tothom m'està mirant en entrar a una aula...
Allà, mentre estan fent filo, amb el listening d'anglès...
El listening és el que em preocupa, perquè aquí sí que has d'estar molt...
Però mira, ja està fet l'anglès, eh?
Sí, sí, se'l van treure de sobre.
El listening, la gent s'estava rient, em deia, no entenien què deia, era d'un xef escocès, era el listening, i llavors era una música de sobte, la gent no entenia ben bé què estava passant. Clar, també el sistema d'audició és lamentable en alguns casos i en algunes aules, i llavors és un show, no s'entenen bé les paraules.
Perquè encara funciona, Víctor, amb un radiocaset, tot hòstia, allà.
Sí, sí, això no canvia.
És que això s'hauria d'anar amb AirPods o alguna cosa que ho sentís bé. Jo vaig suspendre perquè ressonava la sala.
Segur que s'ha de suspendre per això.
Segur.
Clar, Víctor, el 19 de juny surten les notes. Saps si el Barça està una mica pendent de si els hi va bé a les seves jugadores i els seus jugadors, la Cele?
Estan pendents, però a veure, evident, el Barça té altres inquietuds.
Sí, també és veritat.
El que estan és contents, estan contents que aquesta generació facin la selectivitat, perquè és veritat que podrien no fer-la, però estan contents que segueixin amb els seus estudis. De fet, en el cas d'Héctor Ford, no sé si voldrà fer una carrera a distància, però en el cas de Vicky López, que ho expliqui tal qual, i digui, sí, jo vull fer, volia fer farmàcia, no puc perquè no podré, perquè estaré concentrada, però faré AD, Administració i Direcció d'Empreses, doncs això sempre agrada, que també segueixin amb els estudis al Barça. Això és una cosa que volen potenciar i que els agrada. Hi ha jugadors que no, que acaben l'educació secundària obligatòria, després ja fan un mòdul i ja està on hi ha això, i ells volen seguir estudiant, i això sempre doncs va bé, i al Barça els agrada, i estan pendents, evidentment, de que treguin bones notes. Aquest any, no sé si Marquí ho en falta, perquè és de la generació 2006, no visc cap fotografia ni sé si s'està examinant, però l'any vinent, que és de generació 2007, i aquí n'hem parlat, els hi tocaria Pau Cubarsí i a la Minyama.
Ah.
Al principi els hi tocaria a Isdo.
Estarem pendents. I, Víctor, van tots al mateix centre, a l'Institut Lleó 13?
Sí, en el cas de Prim, d'Héctor Ford, sí, van al Lleó 13. No sé què té el Lleó 13, però van allà. Jo entenc que deu ser al Barça, de buscar
ser
algun centre on... Sí, normalment són nanos o que viuen a la Masia o que són de la zona de Barcelona o dels voltants de la metropolitana, llavors buscant normalment un centre perquè, evidentment, no poden assistir a moltes classes, pel matí estan entrenant, Héctor Ford, que entrena amb el primer equip, imagina, entrena a les 11 del matí i a les 9 de l'estat de la ciutat esportiva, doncs és impossible que faci un horari normal de classes. Llavors han de buscar algun centre que els ajudi, que puguin combinar doncs a l'esport amb l'educació.
Molt bé, doncs ja ens diràs, Víctor, si els hi han anat bé aquests exàmens o no, tu qui tens contacte, i et volia demanar amb què estàs posat aquests dies, perquè sempre estàs perseguint gent per la ciutat, per l'aeroport. Estàs amb alguna operació en jaula aquests dies?
No, bueno, ara han de venir Lola Índigo i Aitana, clar, perquè tenim un festival aquest cap de setmana.
El Xer Festival, és veritat.
Sí, canta, si no m'equivoco, és Aitana divendres i Lola Índigo diumenge, llavors hauran d'estar per aquí, així que us interessi.
Diumenge, potser, l'Aitana. El dia 9, diria.
Doncs al revés, llavors. Sí. Una és divendres i una altra diumenge. Ho sé perquè dissabte no m'interessa tant, però divendres i diumenge, com canten les dues, doncs sí que m'interessa.
Tu ets fan de l'Aitana?
Ah, sí, a mi m'agrada, sí, sí.
Quina és la teva cançó preferida, Víctor?
No, la de les Babies a mi m'agrada molt.
Fas la coreo als concerts?
No, bueno, tampoc la coreo, però m'agrada. I per cert, Juliana, també el vídeo teu del Primavera entrant, i em passa el mateix, o sigui, no hi trobava ningú que parlés català. O sigui, trobava els meus amics, però és que la resta eren tot
molt turista.
Anglès. Sí,
és que pot ser també que el Primavera sigui un festival pensat per gent que no és d'aquí.
Sí.
Molt bé, nois, em sap greu tallar-vos aquest debat tan interessant. Víctor, quedem un dia i dinem tots plegats.
I així et felicitem en persona.
Perfecte.
Gràcies. Demà català a les 9, a les 9 del matí català.
Molt bé, doncs una abraçada a tothom.
Català sempre és agraït, sempre passa bé.
Molt agraït aquest examen. Que vagi bé, Víctor.
Una abraçada a tots.
Una abraçada, adéu. Passen 5 minuts d'un quart de dues parlant d'Aitana. Dilluns a la nit a Madrid la revista Elle feia un esdeveniment molt exclusiu amb convidats com la mateixa Aitana Ocaña o la Julieta.
Celebraven els Elle Style Awards, uns premis creats per la revista el 2017 que busquen premiar el talent, l'estil i la moda d'artistes i famosos de l'estat, i la nostra Aitana es va endur un premi. Va guanyar el Premi Musical d'aquest 2024 i va fer un discurs que ha estat molt comentat i que ella mateixa va compartir sencer. Són més de 5 minuts de discurs. Sentim, jo crec, al principi només.
Hay que contar con aquellas que siguieron. Lograron que la sociedad evolucionara junto a la regulación de la igualdad. Gracias a ellas, este país es referencia de progreso en todo el mundo. Luego llegamos nosotras y tenemos que contarnos, a ver cómo lo hacemos. Creciendo en el siglo XXI...
Un discurs que ella mateixa, abans de començar-lo, explica que ella està acostumada, quan recull premis, a ser molt genuïna i espontània i a dir moltes gràcies, tal, em fa molta il·lusió, però no portar un discurs escrit i tampoc no posar-s'hi gaire, però que aquesta vegada ella explica que havia escrit un petit text i que tenia ganes de llegir-lo.
Un to més seriós del que estem acostumats.
I la noto nerviosa.
Home, és que ho estava.
Sí.
Jo crec que ella sabia que això era important perquè, d'alguna manera, parla molt... Bueno, explica moltes coses, de sobte, i és un text que està ben escrit, no sé si l'ha escrit ella.
Pot ser que,
ella diu que sí,
que l'hagin ajudat.
Jo crec que ella pot escriure'l perfectament, el que passa que quan ets una estrella d'aquest nivell tens gent que t'assessora per tot i tens un equip de comunicació i ho fas amb una estratègia, això. I no ho penges al teu perfil 6 minuts de xapa perquè sí. És perquè t'encantes com t'ha quedat i que te l'han escrit molt bé o com a mínim te l'han revisat.
I amb un missatge que jo trobo molt potent, que és allò de que tots l'havíem classificat en un tipus de noia que era molt innocent, no, molt naïf, i que de cop i volta s'ha transformat i que això no té per què ser dolent. I que ella respecta molt i pensa molt en les seves fans més petites, però que justament vol que aprenguin que també créixer vol dir això. A mi m'ha agradat molt el discurs de la Ivana.
A mi també m'ha agradat moltíssim.
És a dir, que...
És un discurs feminista molt ben articulat,
sí.
I jo crec que toca moltes coses.
Sí.
Parteix d'aquí, però també després toca, per exemple, respon als que l'acusen de ser un producte de màrqueting, dient que això també li sembla masclisme, perquè si no fos una noia no li passaria, que ella s'ho ha fet tot ella, etc. També reivindicant que de vegades ens interessem sobre la seva vida privada, potser també des d'aquesta perspectiva més masclista, de com que és una noia ja de seguida li posem nòvios, o quan, per exemple, també la van assetjar paparazzis. Bueno, com ho toca realment una mica tot.
És que quan una noia té moltes parelles, no? I un noi en té moltes, es tracta diferent.
Bueno, i que se l'ha acusat de tot, i també, exacte, feia referència al Ball de les Babies, vull dir que...
Ha aprofitat per posar una mica tothom a lloc, no?
Sí,
entenc, amb aquest
discurs. Em sembla molt bé.
Sí,
a mi, encara que li hagi escrit algú altre, xapó.
Clar, i estic segura que encara que li hagi escrit algú altre, ella ho ha revisat, ella ha animat a fer-ho, vull dir, 100%.
Jo diria que, sobretot, el que buscava és que es parlés d'ella, doncs, més enllà de la música, i fins i tot posicionant-se clarament, perquè Aitana havia quedat, doncs, això, no?, amb les polèmiques dels balls, les polèmiques de la seva transformació, i ningú s'havia qüestionat el fons de per què estava fent això, no? I diria que tenia ganes de poder-ho dir públicament.
Jo crec que està molt ben defensat, i és el que dius, que tenia ganes de dir-ho públicament i que s'ha agradat, perquè després ha penjat el vídeo a les seves xarxes socials, que és una cosa que podria no haver fet, però quan ho fa... està dient, jo vull donar veu a aquest discurs encara més enllà, perquè m'interessa.
A mi em sorprèn que ho facin aquesta entrega, justament.
Sí, perquè tampoc és un lloc... És a dir, jo he hagut de mirar què eren aquests premis.
Sí, no em semblen com tan rellevants, almenys des de la meva ignorància, de la història d'aquests premis.
Però potser necessites una excusa per pujar, no?,
exacte,
en algun escenari, perquè si això fas un comunicat
a
en el teu Instagram, que tindrà molt estrany, no?
A veure, un escenari, literal, té un escenari, la Aitana, cada setmana,
Vull dir... Però no pot fotre una turra llegint un discurs de 6 minuts.
Sí que pot, de vegades també ha fet missatges contundents quan ha estat quan ha dit que estava tova, quan ella se sincera molt ràpid amb els seus fans a l'escenari.
Però jo crec que ella volia anar molt més enllà de la sinceritat. Ella volia fer 6 minuts de turra llegida, ben llegida.
Sí.
I això és veritat.
Ella esperava aquest moment, potser. Sí,
ella ho estava esperant, sí. De la gala també ha destacat molt un moment que, sortint de l'esdeveniment, alguns paparazzis li pregunten a l'Aitana sobre la possible relació amb l'Aaron Piper, etc. És un vídeo de 7 segons.
Sí.
Fixeu-vos molt amb una veu que se sent de fons, que responent a la pregunta diu, però si li acaben de donar un premi. Atenció.
Ahora te relacionan con Aaron Piper. ¿Estás de que te relacionan con
siempre que te relacionáis con alguien nuevo, así sois.
Però si li acaben de dar un premi.
Clar, ens hem d'imaginar tots els paparazzis amb els micros sobre l'Aitana demanant per Aaron Piper, i això ho diu la persona que l'acompanya.
Efectivament. Qui és aquesta dona que reivindica i recorda que a l'Aitana li han donat un premi i que d'alguna manera també l'està protegint?
I tant, li està fent de mama.
Sí.
Doncs és la dona que acompanya l'Aitana a tot arreu on va, la Núria Andreu, és la seva nova mànager des de fa pocs mesos, escollida amb la intenció d'acabar de donar a la carrera de l'Aitana una projecció totalment internacional. I, de fet, és l'ex-mànager de la Rosalía, sense anar més lluny.
Ah, noi.
Però...
l'hem escollida bé.
Està mirant el LinkedIn d'aquesta persona, que es
perdó,
diu...
Perdó, catalana?
Núria Andreu.
Jo
diria
que sí.
No em vull precipitar, però vaja, per formació, ara estic mirant els seus estudis, ho va fer la Pompeu a Biomedicina, estic descobrint, i a ESADE. Sembla catalana, el que passa que amb Rosalía la relació veig que va ser com a directora de màrqueting i comunicació, i més aviat durant poc temps, el 2023, que va ser quan va treballar per Motomami i Sela. O sigui,
li estàs traient prestigi a la Núria?
Estic
pensa
dient
que la Núria ara mateix és la meva millor amiga, eh?
Que crec que no té tant de pes en la carrera de Rosalía.
Jo treballo
un any i quatre mesos.
Mitja hora de la meva vida amb la Rosalía.
No, però no cridis, sí.
I m'ho poso de via d'Instagram, trec tots els meus estudis i tota la meva experiència professional del LinkedIn i poso ben gros, he treballat amb Rosalía, escolta, a mi com si són de veritat 3 hores.
Una
és igual,
cosa,
he treballat amb ella.
Un missatge per la gent de Motomami SL. Haurien de posar logo a LinkedIn, perquè no tenen logo. Tenen
els fa més interessants o els fa un perfil fals.
Per mi els fa una mica cutres.
Els fa cutres.
La Pilar Tovella, la mare de la Rosalía, bueno, podria trobar un moment per canviar.
Però el tema és que la Núria Andreu protegeix molt l'Aitana, no? Aquesta és una mica la seva missió com a nova representant.
Sí, i sobretot ajudar-li a tenir aquesta projecció més internacional. I abans de treballar amb la Núria, recordem que la mànager de l'Aitana era la seva cosina Olga Palma.
Ui. Mal rotllo?
Jo crec que no. L'Aitana explicava en el seu moment que la seva cosina la feia tenir els peus a terra en tot moment, que havien treballat molt bé juntes. Vull dir, jo crec que l'experiència va estar bé, el que passa que arriba un punt també com a artista que necessites una cosa més i que has de fer un canvi a la teva carrera, i el canvi moltes vegades va associat al canvi de mànager.
I que potser segueix no? relacionada amb l'Aitana i amb el seu equip, la cosina. Em refereixo.
Això ja no
ha estat un canvi.
Potser és la segona o la tercera.
No, pot ser.
El que està clar és que la mànager, el títol de mànager, ha de tenir una altra persona, que és la Núria Andreu, que és aquesta noia que l'acompanya tot arreu, i que jo crec que d'alguna manera també és la ment pensant, per exemple, d'aquest discurs que ha fet l'Aitana. O sigui, tot això forma part de, bueno, d'aquesta intenció de donar-li la imatge a l'Aitana, una altra imatge.
Creus que hem de parlar amb la Núria perquè vingui aquí el programa a l'Aitana?
No vindrà, però clar, sí.
Home, li demanem a la Núria.
Per mi també té una entrevista la Núria.
Home, sí,
la
té, tres.
Però no crec que ens la concedeixi,
Vaig a fer-li
enviar-li un missatge de LinkedIn. Comenta-li.
A més, no tinc gairebé cap amic a LinkedIn. Així m'anirà bé, també.
Normalment, aquesta gent de segona fila no vol el protagonisme.
Has dit amic a LinkedIn? Crec que no es diu amic, no?
No,
es diu
contacte. La Núria, sisplau.
Ai, perdoneu, molt novata.
Digues hola, saluda.
Hola, Núria.
No, crec que vagi bé.
Bueno, veurem.
Ella ho vol intentar.
Anem cap a Can Pombo. Un dia més toca parlar de la Maria Pombo, que a part d'influencer és empresària, i ara algú que treballa amb ella ha revelat com és a la feina.
I aquest algú no és un treballador qualsevol. És el seu excunyat, en Luis Jiménez, que és l'exmarit de la Marta Pombo. Llavors, tu, Roger, que encara no tens el grau sencer en la família Pombo, vas per segon, el tens situat?
En absolut, en Luis, no tinc el plaer d'ubicar-lo.
Doncs tens molta sort,
sí?
perquè jo tinc un postgrau especialitzat en el tema.
És el nostre moment, Juliana, ganes de tornar a recordar aquesta trama. Uf.
Marta Pombo, la germana mitjana de les Pombo,
sí,
va estar durant 8 anys amb aquest tal Luis, que és un surfero, en la meva opinió personal, fastigós. Són dos pijos de Madrid, per la gent que no els coneguis. Es van arribar a casar, però poc abans del casament hi havia hagut uns rumors, que jo mai he sentit uns rumors tan potents, d'unes banyes molt fortes del Lluís cap a la Marta. Fins i tot van arribar a sortir com mig fotos, vídeos, que ja es veia que realment han passat
alguna. Vídeos de bronques, on ella li estava recriminant "m'has puesto los tochos".
Los tochos.
Però la Marta, tot i així...
Són unes banyes gegants, els tochos,
I de formigó.
Sí, sí. La Marta, tot i així, no sabem si per pressió familiar, sí, perquè ja estava tot pagat, no sabem com va anar, però la tia va acabar casant-se amb aquest tio, i al cap d'un any i mig, que encara van donar prou, se separaven. He de dir que tot ja feia pinta que aniria
molt mala pinta, molt mala pinta.
Al cap de res, però res, t'estic parlant de mesos,
sí?
La Marta coneix un altre Luis, que també és, vull dir, és un altre perquè es diu també Luis.
Però justament t'ho posa facilíssim perquè tots són els mateixos noms.
Hi ha dos Luisos.
Sí, però un és el Luis, el fastigós,
i
l'altre és un
bas
buenorro que li diem Zama.
Vale, Zama ens agrada.
Doncs troba aquest tal Zama i es queda embarassada de la Matilda, poder amb menys de 6 mesos.
Sí, portaven molt poc de relació.
I sense haver-se casat, que això a Can Pombo... Escàndol.
Van ser escàndol.
Van fer Pasqua abans de Rams.
Home, sí, ho van fer.
El tema, ja que ho tenim tot una mica situat ja...
Sí.
Fa 9 anys, el 2015, quan encara sortien junts el Luis Dolent i la Marta, ell va proposar a la família Pombo muntar una empresa, una marca de roba. Va voler barrejar-ho tot allà.
Sí.
La Maria, penseu que encara no era ni tan famosa com ara, tenia tot just 80.000 seguidors.
Tenia el segon nas, perquè ens en fem una idea. S'ha operat 3 vegades el nas.
Sí, nosaltres ens guiem per la història amb els nassos de la Maria Pombo.
No, està molt bé.
Pensa que la Marta tampoc no es dedicava a les xarxes, llavors era un escenari completament diferent. I llavors van fundar aquesta marca. Així va néixer Tipi Ten. Actualment, cap de les germanes té un càrrec com a tal dins l'empresa, però sí que en són les fundadores i participen molt activament en els dissenys de les peces de les col·leccions, cosa que ja vam veure, Juliana, al documental de les Pomo, on se les veu decidint com ha de ser el patró, de quin ha de ser el color de la peça, etc, etc. I la germana, que és més dura de pelar a la feina, clarament és la Maria.
Esto es muy complicado. O sea, María es la tía más exigente y complicada del mundo. En plan, bien, y por eso está donde está. O sea, Mary es... Yo le voy a presentar algo a María temblando. En plan, Mary tal. Y encima, la tía, que por eso está donde está, no es de medias tintas. Entonces tú vas con un currazo que dices, tío, le va a encantar porque ayer me dijo que el rosa le encanta. Y le llevas una cosa en rosa. No, no, esto no me gusta nada.
Es desesperar. És d'esperar que més d'una vegada hagin acabat de cridar en aquells despatxos. N'estic completament segura, coneixent les dinàmiques de la família Pombo, que s'escridassen, gairebé s'estiren dels cabells.
Que poden estar més d'un any sense parlar-se, que és el cas real de la Lucía i la Marta,
que són les germanes grans.
Eh?
Tot això el Luis ho va explicar en un podcast que es diu Así me hice millonario. Tot està malament en aquest podcast. Vull dir, la cultura aquesta de l'emprenedoria malentesa, mira, jo estava mirant això amb una pinça al nas. I ho presenta Lorenzo Remoí, que és marit de la influencer Marta Lozano. A mi el que m'ha sorprès d'aquest podcast és que ell hagi criticat la gran matriarca de la família, que és la persona que els dona de menjar a tots, fins i tot a ell, que és l'excunyat.
Aquest és el motiu pel qual no s'han de barrejar les coses, perquè si no tens un surfero fastigós malparlant de tu mentre tu el mantens.
Però és que ell segueix carregant contra la seva manera de fer, tot i que després ho acaba convertint en un afalac.
Es muy heavy, de repente mandas algo por el grupo, tenemos un grupo los cuatro socios de un lanzamiento de campaña que va a salir en media hora, que te lo has currado, que tal, oye chicos, no, no, Luis, esto tal, 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 y de verdad dices, tío, a tomar por culo. ¿Sabes cuál es el problema? Que tiene un tío que es muy directa, que no va a perder el tiempo, y entonces te dice, no, esto no me gusta, y tú, me cago en la puta, no me puedes decir que te gusta un poco, no, no me gusta, entonces te hace cambiarlo entero, y una vez que lo cambias entero, dices, coño, pues tenía toda la razón. Y al día siguiente se lo pone y dices, mira, me has vendido todo eso, es que por ti te hago los cambios que hago.
Claro, literal, es que al final funciona así.
Que no hi hagi conseqüències, després del canvi.
És clar, després ho acaba convertint en una floreta cap a la Maria, dient, sí, però... és que tenia raó, tot i les maneres. Però jo considero que atrevir-se a dir això en un podcast tan públic vol dir o que es tenen molta confiança i es poden dir aquestes coses a la cara sense problema, o que és un desagraït i això acabarà malament.
Jo sóc la Maria Pombo, sabent que aquest tio li ha posat les banyes a la meva germana.
Uau, és que...
el malament que la deu haver tractat durant 8 anys de misèria,
ara
la pobra Marta Pombo.
Mm-hmm.
I després diu això de mi?
Monto una,
sí, montes
una.
El cas és que, mira, títere con cabeza, que
el cas, ja que parlaven de com es treballa amb les Pombo, tocava obrir el meló, com deia Juliana, de com és això de compartir un negoci amb la teva ex, la Marta.
¿Cómo es trabajar con tu ex?
Con mi ex. Nada, es exactamente igual. De hecho, te diría que igual trabajamos mejor ahora que antes. Porque, claro, antes yo estaba 24/7 con Marta, y pues al final lo pagas con ella, bueno, tú lo sabrás perfectamente. Un día te cabreas, te cagas en todo lo que tienes que cagar, se lo dices a ella, le culpabilizas de muchas cosas que igual no son su culpa. Sin embargo, ahora que nuestra relación es diferente, pues... Oye, Luis, esto sí, esto no. Oye, Marta, valoro muchísimo más lo que hace. O sea, antes yo no valoraba lo que hacía Marta por Tipi.
Ara sí, Luis. Ara sí que valores el que tenies. Bé, podríem estar hores criticant aquesta relació que van tenir aquests dos, però no ho farem perquè no tenim gaire temps més.
M'ha agradat molt perquè aneu descobrint nous personatges i quan és un personatge fosc, jo te'l compro. Per mi és l'escar de la família Pombo.
Però, sí, és una cosa tan desagradable, no me'l vull creuar mai, em fa por.
El que és sorprenent és que tant temps després, i tenint en compte que la família Pombo li va bastant bé als negocis i totes les empreses que han muntat, perquè no se n'han desfet. És a dir, ja sé que fundava ell el negoci,
però... Ell és l'única persona que figura en el Consell d'Administració i és una marca que se senten tots molt seva. Llavors, potser està per sobre Tipi que les relacions personals, no ho sé.
Bueno, potser hi ha accions per aquí al mig, sí, i contractes professionals...
Ves investigant, Pau, a veure quan facturen.
Sí.
No ho van comunicar, eh? No va ser públic, l'informe de l'any passat. Alguna cosa tenen a amagar,
potser. Haurem de pagar per saber quan tenen, no?
Si paga, saps tot de totes les empreses,
doncs vinga.
Parlant d'investigacions...
Somos Javier Ambrosi, Javier Calvo, i esta és nostra casa.
Vinga, passat. Seguim obsessionats amb aquesta casa, és la casa dels Javis. De fet, tan obsessionats que hem investigat i us podem explicar alguns detalls. Pau Espark, a veure.
Sí, amb les dades que tenim, que tampoc són gaires, malgrat que han ensenyat la casa seva, la revista AD, han volgut mantenir força privacitat amb la ubicació, les dimensions exactes, però s'ha publicat que és a Pozuelo de Alarcón, al costat de Madrid, i hem parlat amb algú que és expert en el mercat immobiliari, el director d'estudis i portaveu de pisos.com, Ferran Font. Ell d'entrada ens ha recordat que els Javis ja feia temps que miraven cases.
Els Javis ja havien vist alguna altra opció que se situava en altres zones de Madrid i que al final eren cases del voltant dels 400 metres quadrats i que podien situar-se en 1,5 milions de valor i que van ser opcions desestimades.
Això ens situa ja, per tant, sí, en quin tipus de casa volien. Exacte. De 400 metres quadrats mínim.
Jo diria que aquesta fa molt més de 400.
Sí.
És que amb les fotos que la Juliana ha comprat la revista
en
paper...
És una nau industrial, pràcticament.
És,
però pensa que tenen una llibreria que, com hem dit, sembla la casa del libro, un cinema dins de casa, un saló que no és el saló de veritat, sinó el saló de l'habitació. No s'han estat de res, a part que també suposo que hi compta aquí el pati, o no?
Sí que hi ha espai, a Pozuelo de Alarcón.
Bé, clar, si comptem el terreny
és tot... No sé quant té, però jo crec que la casa, la vivenda, més de 400 els fa per les imatges que hem vist.
Té tres plantes, encara que no ho sembli, que sembla molt planta baixa i és mentida. Aleshores, sembla que els Javis han volgut fer una aposta molt més forta del que van començar a buscar, perquè els preus de cases a Pozuelo de Alarcón, segons Ferran Font, són força més alts.
S'hi poden trobar cases que van doncs, des dels 2 milions d'euros fins als 10. Inclús en alguns casos estaríem parlant de cases que superen els 12 milions. S'ha de tenir en compte que la casa de les Javis és una casa d'obra nova, amb unes obres molt específiques, amb uns acabats molt específics.
Clar, una forquilla força àmplia, perquè depèn bastant de cada habitatge. El que passa que, amb algunes dades més, la construcció de la casa dels Javis ha implicat 3 anys d'obres i tenint en compte tot el que s'ensenya a la revista, que també es parla molt de l'interior, els mobles, els objectes...
Perdona,
els
quatre,
que fins i tot es diu la marca dels jerseis que porten.
Fins i tot...
Val, o sigui, tot.
Sí, el so, saps? El so del menjador, doncs, de la marca, d'aquells altaveus. És absolutament tot pensat i estudiat. Doncs amb aquest balanç, el cost seria més aviat d'uns quants milions.
Se situaria en la part alta. Tot i que en el luxe és veritat que per trobar el valor d'un habitatge el que es necessita és algú, primer, que disposi dels diners i segon, que estigui interessat específicament en aquell habitatge.
La part alta de la forquilla serien uns 10 milions. A partir d'aquí pot ser una mica més, pot ser una mica menys, però vaja, han desembutxacat bastant els Javis.
Però ara faré una pregunta que semblaré, vaja, estúpida probablement.
Home, no.
Creieu que han firmat una hipoteca?
Jo diria...
Jo no dubtaria, o sigui, no em sembla cap bogeria, exacte.
Jo et diria que potser qui ha firmat aquesta hipoteca és la productora i no ells personalment.
Ah, era una pregunta boníssima, per tant, eh?
Sí, sí, a mi no em sembla gens estúpida.
Perquè 10 milions d'euros, crec que són molts diners. Tu, Juliana, també deies, és que ells s'han fet una casa tan gran perquè hi volen treballar, també.
Sí.
Llavors, si tu dius que allò és la seu de la productora i que hi treballes i vius, pot ser que una part... La pagui la productora?
Oh, però tenen Hisenda ja investigant-los, segur,
sí,
eh?
Però si
aniran a comprovar a veure si estan amb l'ordinador preparant el guió de petites sales.
És possible.
Però és que jo crec que realment ho faran així, eh? I a més, és que ells ja expliquen els espais, i és superrealista que així sigui, d'aquí hi ha aquesta taula perquè farem els guions aquí, el cinema per fer la postproducció...
Val.
Vull dir que ho tenen tot contemplat per només sortir de casa... quan s'hagi d'agafar una càmera i gravar un plànol.
Jo crec, per tant, que és molt possible que hi hagi una hipoteca aquí.
Sí.
Perquè tenir 10 milions d'euros de cop...
Clar, però com que tampoc no sabem quants diners tenen aquests al banc...
El 2019, quan van anar a la Resistència, aleshores van dir que cadascú tenia 300.000 euros al banc. Ara hi van tornar a anar per la promoció de la Messias i no van voler dir quan tenien el seu compte corrent. Per tant, bastant més, segur.
I també et diré una cosa. Jo no sé si... ells paguen al complet aquests 10 milions d'euros, perquè pensa que aquí també hi ha els sofàs, cadires que valen 2.000 euros cada cadira, i tot això, jo crec que hi ha moltes coses que són col·laboració i que forma part del negoci amb aparèixer en aquesta revista i explicar públicament que tenen un sofà de tal marca o de tal altra.
Tant de bo puguem contactar amb algú que treballi en aquesta revista que ens pugui revelar alguna cosa.
Doncs sí,
protegirem el testimoni.
L'obsessió continua, seguirem investigant
aquesta biblioteca, nois,
sí? Sí, però mira, sobre la biblioteca molt ràpid, l'arquitecte i escriptor Pedro Torrijos ha dit a X que l'escala i la barana de la biblioteca, segons ell, incompleixen la normativa que marca el codi tècnic de l'edificació.
Ara no és legal.
És molt baixeta la barana, pot ser?
Però què vol dir el codi tècnic de l'edificació?
És a dir, quan fas un edifici, doncs hi ha una normativa que tu estableix un estàndards amb això, amb les escales, saps? Que siguin segures, i és veritat que són unes escales, les de la biblioteca, molt estretes,
petites. Sí que són petites, ara que m'hi fixo.
I la barana gairebé minúscula, vull dir que si t'hi has d'agafar, potser cau.
Ah, sí que cauríem.
Escolta, però ells crec que em consta que no volen tenir fills, que és el que a mi em faria patir, que caigués la meva filla per la barana.
Em fa patir que caiguin ells.
Home, ells són adults.
Aquí, un dia que no obrin el llum.
Ells són adults.
I tenen gosses, també, eh?
Sí, sí que en tenen. Susi, una, es diu.
deixem aquí el tema Javis.
I piscina,
és
que... que la piscina... No, 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 la piscina puja molt, eh?
En tornarem a parlar, farem l'exterior.
Aquesta casa el més car saps què és, Juliana?
Digue-ho, Marta.
Mantenir-la.
No t'ho acabes, eh? Hi ha fons per tot arreu.
Silenci, Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pandons. I quina hora, pandons.
Què faries, Marc Andreu, amb aquesta biblioteca? Què hi posaries, els jocs de la fam i què més?
No, videojocs, jo hi posaria.
Ah, també està bé.
Molt bé, fem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Hoy se une alguien más a la familia. Se une Teng. No vamos a dejar
la familia.
La familia da ni que fuéramos... El nou, el Sálvame, de sempre, però que es diu ara Ni que fuéramos, que s'ha estrenat tota la visió una altra vegada, i n'hem de parlar una mica, no?
Molt bé, parlarem com ha anat aquesta estrena a la tele, no? Si ha fet bona audiència, sí. I si han baixat altres canals en el moment de la seva estrena.
Ara ho comentem.
Molt bé, ara
si arribem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
Tres quarts a dues del migdia. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marc Andreu, a veure, parla'ns del retorn a la tele de Belén Esteban i tota la colla, no?
Sí, perquè van tornar dilluns i havien estrenat el programa fa 15 dies, aquesta nova versió que es diu Ni que fuéramos...
Quan podran dir Sálvame? O ja mai més?
La Belén es planta en el programa i diu jo seguiré dient Sálvame perquè és part de la meva història televisiva i ho seguiré mencionant allà on sigui.
No ella poden... part diu Sálvame, amb accent a la E. Llavors potser ella ho dir, no? Un buit legal.
No poden dir perquè Mediaset va demanar a un jutge que no ho diguessin i el jutge va dir doncs no ho direu.
Jo crec que sí que ho poden dir però que no poden posar-ho al nom corporatiu del programa.
És una mica també de boicot que fan ells, de dir doncs no ho direm. Clar. Crec que són de les dues parts que juga això. Fa 15 dies es va estrenar a la plataforma aquesta Quiki i fa aquest divendres passat, a finals de setmana, es va anunciar que faria alçar la televisió i aquest dilluns van començar així el programa.
Hoy se une alguien más a la familia. Se une Teng. No vamos a dejarle a YouTube, no vamos a dejar a Twitch, no vamos a dejar a ninguno de nuestros partners. Pero, por primera vez, después de muchas circunstancias adversas, entramos en la televisión tradicional. Estamos todos emocionados. Tengo que decirles que además hoy concretamente dicen que solo por hoy estamos hasta las 8.
Escolta'm, com llueix? És a dir, es veu un...
Un upgrade comparat amb quan estaven a YouTube i a Twitch?
Evidentment que no. És el mateix plató, l'únic que ara també ho pots veure a televisió i és el millor que no hi hagi un upgrade.
És per les iaies, només que no hagin de posar-se el Twitch a casa.
El problema serà que les iaies no saben que estan a la tele ara, perquè clar, com ara els hi dius que estan a TEN i ara...
Bàsicament, TEN punxa la senyal de Twitch o YouTube.
Exacte. No? I ja està, i de fet fa les publicitats i el que tocaria fer durant 4 hores a una televisió convencional, però tot segueix funcionant com funcionava, tot segueix cutrejant com cutrejava, que és el que agrada a tothom, menys a Pau Espart. Recordem que això a Pau Espart
si és molt exigent.
És molt exigent. És que a part quan entendrà que no és el públic. Eh?
Sí, exacte.
És de fet l'oposat al públic d'aquest programa.
Tot i així et diré que és l'únic personatge d'aquest programa que se l'ha mirat per poder-ne opinar, eh? Perquè aquí algú, tu l'has mirat. Te l'has vist.
Clar, i a més, a part de mirar-lo durant bastanta estona, també els talls de Twitter i xarxes que després surten, doncs són molt graciosos, perquè són hilarants.
Sí, home, la Maria Patiño anant a buscar fans de Taylor Swift és un dels moments de la setmana.
Sí, i a més, no només ha funcionat a Twitter, sinó també en audiència, perquè aquí és on hem d'anar.
Ara
que ha tornat, podem veure no només la gent que es connecta al Twitch i al YouTube, sinó també la gent que ha estat a casa mirant-ho. Clar, les audiències de TEN hem de pensar que són molt baixes, ja de per si, però han sorprès molt perquè ahir a la tarda, dimarts, va fer un 4,1 de quota 328.000 espectadors, que això sembla molt poc perquè realment competint amb altres cadenes fan molt més números, però la pujada ha sigut grandiosa.
Quant tenia TEN abans?
No arribava a l'1%. Vull dir,
és una pujada molt substancial.
I m'estranya, perquè la programació de TEN és boníssima. Mujeres riques de Chestindler. Venganza, millonarios, asesinos. Caso cerrado, mujeres asesinas, killer.
Caso cerrado és dels millors programes que s'han fet mai a la televisió. També fan Alerta Cobra, que ho vaig mirar.
Aquest sí que m'agrada.
Sí, veus?
Alerta Cobra, jo ho
m'ho he mirat. És la de la jutgessa aquella boja.
Que decideixi la mare diabòlica d'algú que s'ha obsessionat amb el satanisme... Com ho fem, això?
Boníssim contingut.
Doncs és estrany que tenim tota aquesta boníssima producció
no
arrenqués i ha arribat amb Ni que fuéramos per poder aixecar una mica d'audiència. No t'agrada gens el títol, oi, Roger? Pronunciar-lo.
No,
però la gent també diu... Ni que fuéramos. El que passa és que a tu t'agrada posar aquest moment
d'agrada al show.
És
molt perfil que no surti, eh?
Sí.
Ningú diu el nom sencer.
Sí. Sense voler-ho, estem allà, eh?
I a mi una cosa molt que m'agrada molt és que ara que han tornat a la tele convencional, ells es pensen que estan fent tele una altra vegada, però no, segueixen a la plataforma. Llavors hi ha moments de publicitat que ells tenen confusions.
Ai.
Que Kiko, dame fuego. Bueno. Que te están viendo. Claro, es que Belén... A ver, seguimos en YouTube y en Twitch. Y Belén Esteban se cree que es la publicidad de siempre donde ustedes no estaban ahí. ¿Alguien puede... Gracias, Chema.
Yo me pongo a
tener un hombre, lo que es un hombre serio.
Es verdad.
Clar, tothom se'n va de la taula.
A fumar, que ha anat a fumar. La Belén Esteban i li dic, Kiko, ¿tienes fuego?
Diuen... Anem a publicitat, però només a la televisió. Ells segueixen fent programa per Twitch i per YouTube. Llavors, ells se'n van perquè es pensen que estan de pausa, però no, el programa ha de seguir. Llavors, la pobra
el
Maria allà defensant-ho tot.
El millor és que això els juga a favor.
Els juga super a favor.
Aquestes coses. De vegades em plantejo que poder fins i tot ho fan expressament en algun d'aquests moments, saps? Perquè ells saben que és el que més funciona.
Sí, però és fort com són el mateix personatge dins i fora del plató, eh? Sí, és que zero unitats d'interpretació.
I també la reflexió de com anirà creixent aquesta audiència, perquè, clar, han de ser competitius contra altres programes com Ana Rosa, que està a les tardes, que tampoc li va molt bé, o ara TV3, que ha anunciat la fi del Planta Baixa i també té feina per pensar què haurà de fer de cara a competir.
Ah, que no ho tenen pensat encara?
En principi s'està... Hi ha projectes, es diuen, són rumors, però no hi ha res confirmat encara del que substituirà el Planta Baixa.
Veig que els Excels, en general, de 3CAT encara no han fet el guardar definitiu, no?
Escolta,
de les grelles.
Això
és dies de mercat, home.
Sempre així, eh? Podem fins l'últim moment, no fos cas.
Sí.
Juny, eh? Perdoneu, eh?
Sí,
juny, eh?
Però no, ja ho sé.
I espera't. Sí. Jo crec que aquí sorpreses fins l'agost.
Et recordo que el Zona Franca, presentat per Danae Boronat a finals del curs passat, ell el juliol, 20 de juliol, encara et deia, no, si encara podem renovar, encara no ens han dit res. Vull dir que...
Sí.
El mercat és duríssim. Una abraçada a tothom qui l'estigui patint aquests dies.
Hi han coses que ja estan tancades, com per exemple... Demà, el nostre company Roger Escapa estrena l'Eclipsi a 3CAT. No sé si us heu enterat, perquè ja portem una setmana de promoció.
Sí, jo sento anuncis, ja parlem.
Doncs, hi ha 4 entrevistes a Noemí Galera, Nil Moliner, Oriol Romeu i Laura Escanes. I jo avui he entrat a l'ordinador i he estat buscant l'entrevista de Laura Escanes, que és la que més m'interessava al principi.
Oh, l'has vist en exclusiva?
I l'he vist els 20 minuts en exclusiva i he agafat, sense dir-ho a ningú, un tall en exclusiva del capítol de la Laura.
I ets d'aquelles persones que dorm millor sola o acompanyada?
M'estic acostumant a dormir sola.
Ah.
Sobretot, tinc una setmana que dormo amb la meva filla, perquè dormim juntes.
Totes dues al mateix llit?
Sí.
Llit de matrimoni?
Sí. M'hem vedit i em dono una
patada. Jo per aquí també hi he passat.
Jo no sé en quin moment... O sigui, cada dia...
Sí, no he arribat a marxar mai de l'habitació del tot, encara.
És que ha sigut al revés. Ella va començar a dormir sola i quan s'ha fet gran... Ha vingut al llit i és com... No ho estem fent bé, això.
Quants anys té ara?
Té 4 anys.
4 anys.
Sí. I dormim juntes, llavors em donen moltíssimes patades i la setmana que no estic amb ella dormo sola, però de fet deixo tots els coixins.
Clar, és un programa d'entrevistes molt personals, no?
Molt personals. Dura 20 minuts l'episodi. I realment hi ha bastants titulars, que li treu l'escapa, perquè li fa preguntes sobre la seva història, no només, o sigui, no del present, sinó més nostàlgiques, i diu coses sobre la seva exparella, sobre
quina
com
és dues?
La seva exparella amb qui s'ha divorciat.
D'en Risto, d'en Voldemort.
Per què no vols dir el seu nom?
Sí, has fotut la aquí un parell de
ríplics. Fa com la Laura. La Laura tampoc no diu gaire el nom de Risto.
Cosa que m'ha sorprès, que la Laura està asseguda no en el seu perfil que li agrada més, perquè ella té un perfil que li agrada molt, que és el seu esquerre.
Li devia molestar, però ja es veu que el set no està pensat perquè puguis escollir el perfil que
el set està pensat pel perfil de l'escapa.
Em sembla bé, perquè és el presentador. Clar. Marc Andreu, tu que ja has vist el capítol sencer, és xulo aquest format d'entrevista? Ens aporta alguna cosa que la Laura no hagi dit mai? Perquè és veritat que ell ja l'ha entrevistat altres vegades, a la Laura.
Jo crec que sí, perquè és el format de l'Eclipsi que fa el cap de setmana, però a la part televisiva hi apareixen elements sorpresa, com per exemple objectes del passat de la Laura que la fan reaccionar i emocionar-se una mica.
Ah, com sap tocar la fibra, l'escapa.
Molt. I també veiem una escapa que m'ha sorprès, eh?
Ditxaratxero?
Sí? L'has vist aixetar a la televisió?
L'has vist somrient per primer cop?
M'ha sorprès perquè t'he vist abraçant algú. I li fa una abraçada al final del programa de la Laura i dic,
com pot passar això, Roger, de veritat? I si es veu que s'obre molt més, no sé, juga al Roger.
Molt bé.
Demà a les 10,
Roger,
els episodis.
Roger, a tu i a mi ens ha abraçat alguna vegada les capes,
sí,
m'agradaria dir.
Sí, i no és de fàcil abraçar,
no,
perquè jo no domino l'art de l'abraçada i ell és tan alt.
Sí,
no.
L'encaix. Com si tu et prestessis gaire les abraçades.
Clar, no, entre que jo estic encarcarat, que ell està allà dalt, a la que ens trobem...
L'encaix és difícil.
Jo crec que veu xocar perquè no estava previst això.
Molt bé, aquest divendres convidem l'Escap aquí al programa,
aquí,
si vol.
Vinga,
venir, i que ens expliqui una mica com ha anat i que ens avanci alguns dels
fragments.
I com
s'ha preparat per convertir-se en una persona dixaratxera.
Més novetats de Trescat? Doncs mira, tenim una altra exclusiva. Perquè, apunteu, aquesta exclusiva és molt important, el 27 de juny, final de mes, s'estrena a la plataforma també Cuina com puguis, que és aquest format nou del Marc Ribas d'una competició culinària entre famosos.
Que vam insinuar aquí per primera vegada en exclusiva, per cert.
Qui participa?
Hi participa, per exemple, en el primer episodi, Joel Díaz contra Andreu Joanola. He vist el primer episodi, també. És que jo, que estava allà aquest matí, ho he aprofitat per mirar tot, i són 40 minuts que realment estic enganxat. Aquest sí que me'l miraré tot, sí? El concurs. Sí. No és com aquest de Love...
I què han de
fer?
Love
Host, de la Núria Marín.
Aquell no em va agradar, però aquest sí, però està molt bé.
Bueno. I qui més hi ha?
Hi ha altres personatges com Marta Torné i Miqui Núñez, que també competeixen, Maglari i Carmele Marchante, que sorprendrà, i Tomàs Molina i Charlie P.
Pot ser que se'ns estiguin con els famosos a Catalunya.
Sí, sospito que sí.
I el Tomàs Molina serà abans o... Bueno, clar,
es va gravar abans.
Després, entenc.
No entenc per què no et van trucar, Juliana.
Bueno,
faltaves tu, tia.
Crec que hi ha molta gent que
no t'hagin trucat i que no hagis agafat el telèfon, que em consta que hi ha gent que et vol trucar.
Que no existeix el WhatsApp.
I no...
Que no existeix el WhatsApp per dir quan és d'haver que et truqui.
Per demanar coses serioses prefereix fer-ho de trucada.
Sí, però escolta, perdona, la gent no és una centraleta. Jo no puc agafar el telèfon en qualsevol moment del dia. Tinc una vida, tinc una feina, tinc uns amics, tinc uns compromisos. Si em truques i no t'agafo el telèfon, m'envies un missatge dient-me ens truquem després.
A favor dels WhatsApps, et puc trucar?
Clar.
A favor. If you
are the dealer... Mare de Déu, no em diguis que hi ha novetats en aquest tema, perquè... No, Tor, ja estic una mica...
Explica'ns de què va, que encara no ens ha quedat clar, Marc Andreu, va.
No és Tor, no, això?
No, és Crims, evidentment.
Crims de ràdio,
Crims,
eh?
Crims de ràdio, ja, que és hora. Això el que avui s'ha confirmat i que ho vam mig avançar, el que no surti d'aquí, que Crims de ràdio tindrà nova temporada i s'estrenarà aquesta tardor, i amb moltes ganes de tornar a escoltar episodis allà del teu podcast sense haver de mirar aquells plans recurs llarguíssims, no? Vull dir que és el moment de que s'estreni aquesta tardor nous episodis.
Vols dir que ho sap en Carles Porta? Crec que em consta que sí, perquè de fet crec que hi ha episodis que ja estan fins i tot fets.
És que crec que està tot fet. Sí. Uns serrells del contracte.
Estava tan atabalat, el recordeu, eh? Mm. Jo crec que estava atabalat també per això, perquè hi havia molta gent treballant en Crims sense que encara no s'hagués ni confirmat que seguien.
I ja que parlem de la temporada que ve, Roger...
Sí, què passa?
Que s'acaba el programa, ja.
Sí, no, què passarà la temporada que ve, el que no surti aquí? Perquè hi haurà alguna novetat o hi ha una nova temporada, perquè hi ha rumors.
Rumor.
Tot era per posar això.
Hi ha gent... Mira, jo vull dir una cosa. Hi ha gent que està donant informació per la ràdio sobre aquest programa i no sap ni com es diu el programa. Llavors, no us cregueu algunes informacions de gent que no sap ni com es diu aquest programa.
Que sí que ho sap, però no el vol dir perquè gairebé que se'n
vaig treu. Renovem o no?
Ja ho hem de deixar aquí, nois.
Oh! Pobra Nina. No li facis això.